Bon dia, són les 8.
L'ambient fred i bon dia per agafar la jaqueta de bon matí, perquè avui serà un dia amb components hivernal.
Doncs sí, certament fa fred, eh? Fa fred. Ara mateix tenim temperatures baixes, 6 graus a la Bisbal, 7 graus i mig a Palafrugell, 8 a Torroella, i avui això farà fred, però tindrem un dia d'obertura de clarianes al cel i serà més assolellat, en part gràcies a la tramuntana que ja es comença a notar. Avui al Supermatí, benvinguts al Supermatí, són les 8 del matí d'avui, que és dimarts 29 de novembre del 2022. Avui parlarem d'unes obres importants que comencen a Palamós, les del nou aparcament del carrer Juli Garreta, un espai de 7.000 metres quadrats de propietat privada que es lloga a canvi de no haver de pagar l'IBI. Es lloga a l'Ajuntament. Per tant, 7.000 metres quadrats d'aparcament que serviran per estacionar-hi uns 300 cotxes. Parlarem també d'una situació que realment interessa moltíssima gent, sobretot la gent que tingui esperit nadalenc, que realment no és tothom, però certament en les properes hores tots els llums de Nadal del Baix Empordà quedaran engegats. Sant Feliu de Guíxols, Calonge, Begur, Palafrugell són alguns dels municipis que donen el tret de sortir de la campanya nadalenca aquest mateix cap de setmana. Repassarem tots ells, tots aquests casos, quins actes es fan per obrir, doncs engegar els llums de Nadal, que realment ja és l'últim pas per assumir tots que ja estem en plena campanya de Nadal. Parlarem també de l'oficina que ha creat la PIMEC per donar atenció a pimes i autònoms de la Costa Brava i de diverses iniciatives al voltant de l'emprenedoria i també el feminisme. A banda, també anirem fent la prèvia de l'Indi Lletres, que arriba aquest mateix cap de setmana. Tot això aquí al Supermatí. Que parlarem amb un dels organitzadors del Trail de l'Ardenya, en Xavier Gaig. Ara saludem els periodistes que ens acompanyaran avui, que ens ajudaran a repassar l'actualitat baixempordanesa.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
La Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
En Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
I l'Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Palamós inicia les obres del nou aparcament Juli Garreta.
Es tracta d'uns terrenys de 7.000 metres quadrats de propietat privada que el municipi lloga a canvi d'eximir del pagament de l'impost sobre béns immobles a les finques afectades. L'espai resultant tindrà una cabuda per a l'estacionament d'uns 300 cotxes, pensant principalment amb els veïns de la Rutlla Alta.
Doncs veurem com avancen aquestes obres i com acaba aquest aparcament. Ara el que us dèiem, aquest cap de setmana s'encenen bona part dels llums de Nadal al Baix Empordà, Maria.
Sant Feliu de Guíxols, Calonge, Begur o Palafrugell són algunes de les poblacions que donen el tret de sortida amb el Nadal amb l'encesa de llums aquesta propera setmana. Tot i això, els municipis organitzen també altres activitats per encarar la recta final de l'any.
Doncs bé, concretament a Palafrugell es farà el tradicional acte d'encesa de llums que dona el tret de sortida a la campanya. Serà aquest divendres a les 7 de la tarda a Plaça Nova. Allà, com els anys anteriors, s'instal·larà un arbre de 6 metres d'altura i se servirà un bol d'escudella, i diversos voluntaris del municipi seran els encarregats d'engegar els llums. Ens ho explica a Ràdio Palafrugell l'alcalde Joan Vigues.
Avui dia, si no fos el voluntariat, les coses no tirarien endavant. Seria impossible pagar les hores de la gent que col·labora de bona manera o una altra, i no vull fer.
De seguida escoltem les declaracions senceres de l'alcalde, en Joan Vigues. La PIMEC Girona crea una oficina d'atenció a les petites i mitjanes empreses i també als autònoms de la Costa Brava.
Entre PIMEC Girona i l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, que té per objectiu fer accions conjuntes que afavoreixin la millora i desenvolupament de les pimes i persones autònomes del municipi. S'oferiran serveis de suport i cursos de formació.
Necessària aquesta iniciativa. Parlem encara més d'altres accions d'emprenedoria, perquè el Baix Empordà i Dona i Terra, un projecte del Consell Comarcal, posa en marxa 5 projectes d'emprenedores.
Amb aquest projecte, el Consell Comarcal ha volgut potenciar l'activitat agroalimentària de la comarca, afavorint la feina de les dones del Baix Empordà vinculades amb aquest sector. Aquest dilluns s'ha celebrat la jornada de cloenda de la iniciativa, que ha facilitat la creació d'aquests 5 projectes iniciats per emprenedores.
Per cert, arriba el Cercle de Dones de Palafrugell, Ferran.
Serà a partir del dijous 1 de desembre al De la Cruz Salón, situat al carrer del Raval Inferior número 12. Aquesta iniciativa va començar-se a plantejar fa més de 2 anys, però no va dur-se a terme per la pandèmia. No obstant això, ara s'ha decidit impulsar-la i programar activitats mensuals d'una hora i mitja de durada.
Les 8 i pràcticament 6 minuts, Junts per Palamós demana a l'Ajuntament del municipi que compri el local de l'antiga Ràdio Costa Brava.
El local de l'antiga Ràdio Costa Brava es troba en venda després de passar per la propietat de la cadena SER. En declaracions a l'emissora municipal, el portaveu de Junts al consistori, Raimon Trujillo, ha proposat l'adquisició de més locals de les Galeries Carme, entre els quals hi ha el de l'antiga Ràdio Costa Brava.
I acabarem aquest repàs dels titulars parlant de l'Indi Lletres, que publica el llibre Llucieta Canyà, l'Etern Oblit, una escriptora en un món d'homes.
Amb Llucieta Canyà, l'Etern Oblit, l'associació Indi Lletres vol reivindicar l'obra de l'autora bisbalenca, posant-la al centre del debat cultural, apostant per la lectura i pel coneixement.
Gràcies, Maria Alzina, Ferran Castelló, Anna Salvador. De seguida tornem amb vosaltres per ampliar totes aquestes notícies. Ara és moment de conèixer la previsió del temps amb en Marc Vilà. Bon dia.
Bon dia.
Quins són els detalls de la previsió del temps que ens espera per aquest dimarts?
Avui dimarts serà un dia que vindrà amb obertura de clarianes al cel i serà més assolellat que ahir. I d'això en serà responsable la tramuntana, que bufarà moderada i que amb les hores es deixarà notar, tot guanyant més terreny i provocant maror de nord a la nostra costa empordanesa. El dia serà fred i tota la setmana, que coincidirà amb el final de novembre, serà amb sensacions hivernals i temperatures fredes. Així com també serà una setmana molt dinàmica i canviant. Anirem dels ruixats d'ahir dilluns a la tramuntana, les clarianes i el sol, per tornar els efectes d'una nova baixa entre dijous i divendres, que portarà més pluja i ambient més fred. De moment, avui comencem freds, amb la comarca propera als 0 graus. Anirem dels 3 graus mínims als poc més de 12-13 màxims. I per sortir al carrer necessitarem sense falta una jaqueta, que ja se'ns farà indispensable a la vestimenta diària.
Gràcies, moltes gràcies, Marc Vilà. Déu-n'hi-do, eh? Realment, la previsió del temps que ens espera és de fred, ja per una, d'una vegada per totes. I aviam, és que estem engegant els llums de Nadal, no tocaria cap altra cosa. Més enllà del Baix Empordà estan passant coses que ens afecten moltíssim, evidentment, i que també passen aquí, perquè el Sindicat Metges de Catalunya, majoritari en aquest àmbit, convoca una vaga de 2 dies per als dies 25 i 26 de gener per reclamar millores en la sanitat pública. Ho anunciava en una roda de premsa aquest sindicat, en la qual asseguraven que, depenent del que passi fins llavors, convocaran més vagues. El Metges per Catalunya vol que la vaga la facin els metges de tots els àmbits del sistema català, amb l'ambició que sigui una mobilització històrica que es converteixi en el motor de reconstrucció del sistema. El sindicat assegura que la situació és insostenible, amb problemes d'accés a alguns tractaments i llistes d'espera inassumible, i també denuncien sobrecàrrega de feina. La Xina endureix les mesures de seguretat davant de les protestes més importants en 30 anys. Tot i la política de Covid-0 de Xi Jinping, s'ha assolit el pic més alt de contagis des de l'inici de la pandèmia. La reforçada presència policial als carrers de la capital xinesa evitava que es repetissin les manifestacions dels últims 2 dies en una desena de ciutats del país, que s'han convertit en un desafiament sense precedents en 30 anys per al gegant asiàtic des de fa 30 anys, quan va haver-hi les protestes de Tiananmen. El president Xi Jinping responia amb un desplegament oficial policial asfixiant. A cada boca de metro, a cada cruïlla, desenes de persones d'uniforme o de paisà vigilaven la zona universitària de Pequín, on s'havia traslladat la convocatòria ahir al vespre per tal que no es dugués a terme, perquè la majoria de persones que intentaven manifestar-se eren joves universitaris que volien acostar-se al pont on un desconegut va penjar una pancarta que deia que no volen PCRs, sinó que volen llibertat. El ministre de Seguretat Social, Escrivà, vol ampliar el càlcul de les pensions a 30 anys, podent descartar els dos pitjors. El Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social assegura que la proposta és un punt de partida que està obert a noves negociacions. Aquesta ampliació de 5 anys passaria dels 25 als 30 anys cotitzats, del qual, com dèiem, es podrien descartar els dos pitjors, es faria de manera progressiva, segons la proposta del Ministeri, que assegura que, com dèiem, és un punt de partida i que plantejarà també als seus socis de govern, a Podem, que de moment no hi estan gaire d'acord, com els agents socials. Per cert, que si soleu anar per la P7 en direcció, això, direcció Barcelona o tornant, que sapigueu que ja hi ha 450 conductors multats en els primers dies de limitació de velocitat a 100 km per hora a la P7. Els Mossos d'Esquadra van fer un control sobre 7.000 vehicles que circulaven entre Granollers i el Papiol, la nova zona on a partir d'ara doncs s'ha d'anar a 100 km per hora, i n'han sortit 450 de multats. Recordem que aquesta acció de reduir la velocitat a la P7 s'ha fet per mirar d'eliminar els accidents que es produeixen cada cop més des de l'eliminació dels peatges. Aquest any la P7 acumula 23 víctimes mortals i 45 ferits de gravetat. Ara mateix falten 4 minuts per un quart de 9 del matí. El comentari del dia avui ens l'envia l'escriptor Pere Marull.
Quan a les darreries del segle XX s'anunciava el nou món per venir, que suposaria la irrupció d'internet i les aleshores anomenades noves tecnologies, es parlava que entràvem de ple a l'era de la informació i la comunicació. La revolució digital ens havia de dur a tenir accés gratuït i limitat a qualsevol font de coneixement humà, convertint-nos en una espècie encara més avançada. L'obscurantisme, la ignorància, tot havia de ser deixat enrere i superat per la nova revolució de codi binari. I a fe que ho ha sigut, una revolució a l'alçada del domini del foc o de la invenció de la roda. Hi ha un abans i un després d'aquesta revolució. Els que ja tenim una edat hem sigut testimonis privilegiats d'aquest moment irrepetible de l'evolució humana. Nosaltres, que vam néixer en un món analògic, morirem en un món digital. I amb nosaltres, els últims vestigis d'aquella època. No sóc pas vingut a dir que els temps passats foren millors. Déu me'n guardi. Però ara, unes quantes dècades després d'aquelles promeses del nou món, és interessant fer la vista enrere. Què n'ha quedat de tot allò? És cert que les noves tecnologies ens han donat la possibilitat d'accedir a qualsevol coneixement, però això ha anat lligat de manera indissoluble amb la pròpia naturalesa humana. Què vol dir? Doncs que en societats tan jerarquitzades com les de la nostra espècie, la nova revolució s'ha utilitzat de manera jeràrquica. La informació segueix estant en mans d'aquelles persones que ocupen els llocs superiors de la piràmide, ja que aquesta continua sent un element primordial per mantenir-se o arribar-hi. Als estrats inferiors de la piràmide la revolució també hi ha arribat, és clar, però no en forma d'informació, sinó de percepció. Avui, com a l'edat mitjana, un rumor o una notícia inventada pot tenir tant de poder com la pròpia veritat. El que s'ha transformat profundament és l'àmbit de difusió, que Internet ha universalitzat de manera instantània. Per això, en ple segle XXI, hi ha humans suposadament avançats que creuen que la Terra és plana o que tenen una teoria conspiranoica per a tot, perquè podem fer tantes revolucions tecnològiques com vulguem, però encara no hem deixat de ser humans.
Gràcies, Pere Marull, pel comentari del dia. Són les 8 i 13 minuts, és a dir, falta un minut i mig per arribar a un quart de 9 del matí. Obrim l'informatiu, obrim el repàs de l'actualitat del Baix Empordà. Avui obrim el Supermatí amb dues notícies relacionades amb l'empresa i l'emprenedoria. La primera és que Pimec Girona i l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni han signat un acord de col·laboració per afavorir la millora i el desenvolupament de les pimes i de les persones autònomes del municipi. Anna Salvador.
Aquest acord contempla que l'Ajuntament de Calonge cedirà un despatx del viver d'empreses Altamar per establir-hi una oficina d'atenció a les pimes i als autònoms de la zona. Com a part de l'acord, Pimec Girona oferirà serveis de suport per la millora de la competitivitat de les empreses, acompanyant, assessorant, informant i formant de manera personalitzada en funció de les necessitats de cada negoci. A més, també s'organitzaran cursos de formació subvencionada en l'àmbit de l'estratègia empresarial, la professionalització segons els sectors econòmics predominants en el territori i la selecció de talent, entre d'altres. Aquests són els punts més destacats de l'acord, que també oferirà, per exemple, formació en l'àmbit digital o un projecte anomenat Relleu Pime, pensat per facilitar la continuïtat de les empreses a través del relleu familiar.
Aquesta és la primera notícia de les que us dèiem relacionada amb l'emprenedoria, però no canviem massa de tema perquè la següent notícia també té a veure amb aquest àmbit. El Consell Comarcal del Baix Empordà ha desenvolupat el projecte Baix Empordà Dona i Terra, que té com a objectiu potenciar l'activitat agroalimentària de la comarca a través d'afavorir la feina de les dones del Baix Empordà vinculades en aquest sector.
Aquest dilluns s'ha celebrat la jornada de cloenda del projecte, un projecte que ha dut a terme diverses accions com formació per dones empresàries, jornades informatives de les oportunitats del sector o la difusió de vídeos divulgatius. En total, el programa ha facilitat la creació de 5 projectes iniciats per emprenedores, facilitant el seu desenvolupament gràcies a les activitats de mentoring i de suport tècnic del programa. A més, s'han incorporat dones interessades a accedir a aquest sector laboral realitzant dues formacions concretes, comunicació a la feina i un curs d'atenció al client i productes de proximitat. Com dèiem, ahir es va fer la jornada de cloenda amb una taula rodona sobre recerca de noves oportunitats a través de la innovació.
Doncs sí, encara en l'àmbit de les iniciatives impulsades per dones i per a dones, a partir d'aquest dijous arriba a Palafrugell el Cercle de Dones. Serà el de la Cruz Salón, situat al carrer Raval Inferior, número 12.
Aquesta iniciativa va començar-se a plantejar fa més de 2 anys, però no va dur-se a terme per la pandèmia. No obstant això, ara s'ha decidit impulsar-ho, tal com explica Cristel Leguillard.
Ja hi ha aquesta confiança per part de les dones, perquè és un lloc on s'hi ve enfocar-se una miqueta en tractar tots els seus temes de bellesa i més enllà d'això solen ser uns espais on la dona més que res s'obre molt a poder parlar, no?, de les seves històries, del que els hi passa.
La voluntat és programar una activitat mensual d'una hora i mitja de durada a partir de les 7 del vespre en alguns dels espais destinats al públic femení. Leigh Guillard remarca que es busca que no hi hagi jerarquies i només amb una figura guia per conduir l'activitat. La voluntat és que totes les veus siguin igual d'importants.
I la figura del cercle fa que totes les persones que formen part d'ell estiguin a la mateixa alçada i a la mateixa distància, no? Per tant, és un espai on tothom es pot sentir el mateix i forma una miqueta com una aura d'unió, no?, on tothom és igual d'important.
El principal propòsit és disposar d'un espai segur que les dones puguin expressar tot el que necessiten, sovint temes que no es tracten en altres contextos.
Dins d'aquesta seguretat ens donem el permís de poder expressar coses que probablement no li explicaríem a qualsevol persona, no?
La Guillart és educadora sexual i creadora del projecte Kerala Coach. Es dedica a oferir acompanyament en processos d'alliberació de traumes, l'enfocament d'una sexualitat conscient, la intimitat i les relacions. Va estudiar per ser dissenyadora gràfica, però va canviar el seu rumb professional. Aquest canvi va decidir-lo després de dur a terme un projecte relacionat amb la sexualitat. Va començar a descobrir més sobre el tema i entendre vivències pròpies. Per aquest motiu, es formà i acabà compartint tot el coneixement que tenia. La seva primera formació va ser de corrents orientals. Les inscripcions per participar en el Cercle de Dones es poden fer a través del correu info@queralacoach.com o per WhatsApp al 626 06 57 74.
Gràcies, Ferran Castelló. I 19 minuts. Junts per Palamós demana a l'Ajuntament que compri el local de l'antiga Ràdio Costa Brava. El local d'aquesta antiga emissora es troba en venda després de passar per la propietat molts anys de la cadena SER. Maria Alsina.
En declaracions a l'emissora municipal, el portaveu de Junts al consistori, Raimon Trujillo, ha proposat l'adquisició de més locals de les galeries Carme, entre els quals hi ha el de l'antiga Ràdio Costa Brava. L'antic local de Ràdio Costa Brava va passar en mans de la cadena SER i ara es troba en venda. Les galeries Carme, que es troben ubicades al carrer Dida Carrell, van ser construïdes als anys 70 en el terreny de l'antic cinema Carmen. Es tracta d'un edifici de dues plantes i un soterrani que està dedicat a usos comercials. Anteriorment hi havia hagut una llar municipal de gent gran de Palamós. Actualment és la seu del nou espai jove i de les àrees municipals de joventut i de participació, a més d'un espai polivalent per a la celebració d'actes.
Espai històric pel que fa a la, doncs a la ràdio de la comarca i a la ràdio del país, en Ràdio Costa Brava, i que ben bé que caldria mirar de conservar-ho per tenir-hi un record, per recordar el que va suposar Ràdio Costa Brava en la història del periodisme de la nostra comarca. Les 8 i 20 minuts. Sense moure'ns de Palamós, el municipi comença les obres del nou aparcament del carrer Juli Garreta. Es tracta d'uns terrenys de 7.000 metres quadrats de propietat privada que el municipi lloga a canvi d'eximir el pagament de l'impost sobre béns immobles a les finques afectades. L'espai resultant tindrà una cabuda per l'estacionament d'uns 300 cotxes, pensant principalment pels veïns de la Rutlla Alta. Maria.
A finals de l'any vinent està prevista l'execució de les obres de reforma integral de bona part dels carrers d'aquesta zona, molts dels quals, amb la necessària ampliació de voreres, veuran reduït les places d'estacionament al carrer. Amb aquest objectiu, una empresa especialitzada ha iniciat les tasques de desbrossament dels terrenys afectats, retirant matolls i brossa per deixar tota la superfície neta. Posteriorment, es durà a terme l'execució de les rampes d'accés i sortida d'aquest equipament, que s'ubicaran coincidint amb l'encreuament del carrer Juli Garreta amb el d'Illes Formigues, una i l'altra davant l'encreuament del carrer Juli Garreta amb el de García Lorca. No es descarta que més endavant es pugui obrir un nou accés d'entrada i sortida per l'altra banda, que en aquest cas connecti l'aparcament amb la Ronda de l'Est. La part final de les obres d'adequació i condicionament d'aquest nou aparcament conclouran amb les tasques de compactació i anivellament de tota la superfície. Amb tot, es preveu que aquestes tasques es puguin enllestir en el període màxim d'una setmana i que el nou aparcament es pugui obrir a principis del mes vinent. El cost global d'aquest projecte és d'uns 10.000 euros.
Moltes gràcies, Maria Alsina. Parlem ara dels llums de Nadal. I és que cada vegada s'ensuma el Nadal abans, i la diferència és que fins ara començàvem a ensumar-lo cada vegada abans i ens encaixàvem i dèiem, ostres, cada dia, cada any ens engeguen els llums abans, cada any comencen les promocions de Nadal abans, cada any tenim els bombons i els torrons al supermercat abans, i fins ara ens encaixàvem, però ara ja ho donem per assumit, que un cop passat allò el que diem ara el Black Friday, ja toca imbuir-nos 100% en l'ambient nadalenc. I en aquesta línia, doncs, evidentment, el Nadal ja s'encén pel que fa als llums aquí al Baix Empordà. Sant Feliu de Guíxols, Calonja, Begur, Palafrugell són algunes de les poblacions que donen el tret de sortida al Nadal amb l'encesa de llums aquesta propera setmana. Llavors, clar, ja hi ha municipis que comencen a programar les activitats per encarar la recta final de l'any. Maria.
Els llums de Nadal s'encendran a Sant Feliu de Guíxols el proper 1 de desembre. A les 5 de la tarda es farà des de la plaça Salvador Espriu amb una xocolatada popular, i a les 6 de la tarda al passeig Rius i Calvet també amb una xocolatada popular i els Moonlight Jugglers. Al municipi també s'hi celebrarà una fira de Nadal els dies 3 i 4 de desembre amb parades de productes artesanals i nadalencs a la Rambla, que es complementarà amb diversos tallers i activitats relacionades amb el Nadal.
A Palafrugell, divendres es farà el tradicional acte d'encesa de llums que dona tret de sortida a la campanya de Nadal. A les 7 de la tarda a Plaça Nova, el voluntariat serà el protagonista de la festa. Per aquest motiu, 3 persones voluntàries vinculades a 3 entitats, a diverses entitats del municipi, seran les encarregades d'encendre l'enllumenat i donar el tret de sortida a la campanya de Nadal. Seran Àngela Piferrer, de Càritas, i Paula Plaja i Ruth Gou, dels Trompats. L'alcalde Joan Vigues explica a Ràdio Palafrugell que el voluntariat és imprescindible.
Que la gent estiguem en uns moments de trobada i d'optimisme i amb la moderació pertinent. No tot té de ser blanc ni negre. No hem d'encendre els llums de Nadal, doncs, desmesuradament, però en moments determinats, doncs des de que això fos, doncs fins que s'acaba l'activitat econòmica més o menys, doncs hauríem de ser capaços de donar-hi, doncs crec que tot es pot fer, congeniar una cosa amb l'altra.
Durant l'acte a Plaça Nova se servirà un bol d'escudella al públic assistent. Aquesta iniciativa també compta amb la col·laboració dels alumnes de l'Escola d'Hostaleria de l'Institut Baix Empordà, que són els encarregats de preparar aquest plat tan típic d'aquestes dates. La il·luminació serà similar a la d'altres anys, perquè encara no s'ha pogut fer la compra dels nous llums que va autoritzar el ple municipal. L'objectiu, segons Vigues, és que sigui un enllumenat atractiu de cara al comerç, que ompli els principals eixos comercials, però també la perifèria del municipi.
Avui dia, si no fos el voluntariat, les coses no tirarien endavant. Seria impossible pagar les hores.
Declaracions de Joan Vigues, per tant, i aquestes són les que hem escoltat. Però, Maria, al cap de setmana segueix amb l'encesa de llums en altres poblacions. És així, no?
El 3 de desembre seran dos els municipis que encendran els llums de Nadal. El primer d'ells serà Calonge, on es podrà gaudir de l'encesa de llums de Nadal a partir de les 5:30. L'acte començarà amb una batucada amb els voltors de la Bisbal i serà a les 6 quan es farà l'encesa de llums a la plaça Major i es podrà prendre una tassa de brou. A les 6:45 es tornarà a fer una batucada per l'eix comercial del municipi i finalment a les 7:15 a la plaça de la Concòrdia es farà un concert de Nadales a ritme de rock amb el conjunt Lilo and Mr. Boo i una degustació de vi calent. Lluís Armella, membre de l'Associació de Comerciants de Calonge, explica que aquestes activitats serveixen per dinamitzar l'eix comercial.
Senzillament, l'idea és buscar tot l'activitat durant l'any que promoguin el moviment i la rotació de gent i possibles clients de les botigues de l'eix comercial. Per aquest motiu es fa a la zona del Cas Castell, a la zona de la plaça de Concòrdia, el que és a les zones que hi ha botigues del centre del poble, i també en algun moment fem altres activitats desemmarcades d'aquesta zona per tal de potenciar les botigues que estan fora de l'eix comercial.
Aquell mateix 3 de desembre, a Begur, es farà a les 6 de la tarda aquesta encesa de llums acompanyada d'animació musical. A més, es vendrà coca i cava a 1 euro per persona per recaptar fons per la marató.
Tres minuts i arribarem a 9:15. Indilletres publica el llibre Llucieta Canyà, l'Etern Oblit, una escriptora en un món d'homes. Amb Llucieta Canyà, l'Etern Oblit, l'associació Indilletres vol reivindicar l'obra de l'autora bisbalenca posant-la al centre del debat cultural, apostant per la lectura i pel coneixement.
La publicació, coincidint amb la 5a edició de la Fira de Llibres Indilletres, inclou un centenar de textos que Canyà va publicar a la secció Món Femení a la Veu de Catalunya entre els anys 1929 i 1930, 15 poemes inèdits, dues partitures també inèdites de composicions d'Emili Saló basades en poemes de l'autora bisbalenca i textos de Xavier Cortadellas, Maria Àngels Cabré, Vicenç Pagès, Neus Real i Judit Pujador, que actualitzen la seva obra i la contextualitzen. Amb Llucieta Canyà, l'Etern Oblit, l'associació Indilletres vol reivindicar l'obra de l'autora bisbalenca posant-la al centre del debat cultural, apostant per la lectura i pel coneixement del nostre passat, que és, sens dubte, el que ens permetrà anar sempre més lluny i amb una base més sòlida, amb respecte i amb tolerància, bo i entenent que cap arbre no pot créixer sense arrels.
Maria, la situació, clar, la 4a edició del Premi Llucieta Canyà de Crítica Literària, és a dir, recordem que Llucieta Canyà dona nom al premi que s'organitza durant la Fira Indilletres, doncs clar, vindrà precedida la presentació d'aquest llibre de Llucieta Canyà que es farà en marc d'aquesta 5a edició de la Fira que arriba aquest cap de setmana.
Serà el proper dissabte, 3 de desembre, a les 11, al Pavelló Firal de la mà de Neus Real i Xavier Cortadellas. Tot seguit, a 12:15, hi haurà un concert de veu i piano de les composicions d'Emili Saló basades en poemes de Llucieta Canyà. La interpretació anirà a càrrec de la soprano Eulàlia Ara i del pianista David Granato. Finalment, a les 12 es farà l'acte d'entrega del 4 Premi Llucieta Canyà. El lliurament va a càrrec de l'associació Indilletres. El jurat està format per membres de l'entitat. Conscients que en tot l'àmbit lingüístic dels Països Catalans no hi ha un guardó destinat a premiar una crítica sobre una obra publicada recentment, el 2018 l'Associació Indi Lletres va decidir convocar el Premi Llucieta Canyà de Crítica Literària. El premi està dotat en 500 euros i l'any passat va guanyar-lo la periodista Marina Porres per l'article sobre el llibre On ets, de Sally Rooney, al mitjà El Tribú. Anteriorment, l'any 2021, el va guanyar Eva Vázquez i el 2020, primera edició del guardó, va obtenir-lo per Antoni Pons. Indi Lletres defensa que una bona crítica literària pot ajudar a millorar la feina dels autors i de les editorials, pot enfortir la literatura en català i pot donar eines tant als llibreters com als lectors i, per tant, pot contribuir a millorar l'ecosistema cultural.
Gràcies, Maria Alzina. I després de tot aquest recorregut informatiu a través de la nostra comarca, ens hem de situar a Santa Cristina d'Aro, que és el municipi protagonista de l'entrevista del dia d'avui. Ara mateix, clavadíssims, 8:45 del matí. Santa Cristina d'Aro torna al Trail Ardenya, carregat de novetats amb diversos recorreguts pel massís de l'Ardenya. Aquesta és una de les curses més destacades que organitza l'Associació Esportiva Machacuca. Per avançar-nos algunes de les novetats, avui ens visita un dels organitzadors de la cursa, que és en Xavier Gaig. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Quants anys fa ja que organitzeu aquesta cursa per l'Ardenya?
Doncs aquest any seria la 12a edició, comptant que pel mig hi havia una pandèmia i va haver una edició que no la vam poder realitzar.
D'acord, per tant entenc que l'any passat sí que la vau poder fer, eh?
Sí, l'any passat va ser la 11a edició, amb moltes ganes, havent fet una aturada d'un any, i aquest any, si tot va bé, serà la 12a edició.
Uh-huh. Si no m'equivoco, serà aquest cap de setmana, no el que ve?
Sí, el dia 10. Uh-huh. Aquí, el dia 10.
Quins circuits hi podem trobar en aquesta edició de la cursa?
Doncs, perdó, doncs hi havia... Aquest any oferim els mateixos que l'any passat. N'hi ha una de 10 quilòmetres, una de 23, que podríem dir que és la mitja, una mica més, i després l'estrella, que és amb la que va crear-se el nom, que portem durant anys que vam canviar-lo, que abans era Marató de l'Ardenya. Doncs oferíem una marató de 43 quilòmetres, exactament.
Déu-n'hi-do. Jo és que ja hi penso i em poso a tremolar, però clar, és que quanta gent hi pot participar? És que hi ha tantíssima gent que a casa nostra que s'entrena diàriament per poder fer accions com aquesta.
Sí, aquest any comptem... Esperem, si les previsions van sobre com ho teníem previst. Entre les tres curses farem uns 700 i pico participants.
Què diu? Ula, sí. No pensava que haguessin de ser redants. Déu-n'hi-do, no?
Bueno, esperem que sí que podem arribar a aquesta fita. Quan vam fer el 10è aniversari, vam arribar, amb la totalitat de les tres curses, vam arribar a 1.100 participants. Mhm. Uh-huh. I aquest any, bueno, portem 2 anys entre pandèmia i que hi ha molta diversificació i cada cap de setmana hi ha curses per tot el territori català, doncs siguem a 700, estarem més que satisfets per poder ensenyar una mica el massís que tenim, sí. Tan fantàstic.
Bueno, clar, és que precisament aquest és el tret diferencial, no?, del Trail Ardenya, que vull dir que no tenen altres curses de les que es fan cada cap de setmana arreu del territori.
Bueno, l'Ardenya té la seva complexitat i bellesa alhora, i no tenim grans massissos de molta alçada, però sí que tenim corriols i llocs molt, molt curiosos i molt, molt bonics que visitar i que córrer.
Uh-huh. Em deies, té la seva complicació? O té les seves característiques? I complicada?
Complicada en el sentit de que l'orografia que tenim, no, ja com te deia, no tenim grans muntanyes, però sí que tenim molta pedra, tenim el sauló que diguem que no és fàcil de córrer, que rellisca, però bueno, tot això també li dona el punt de qualitat i dificultat que molta gent que ve a córrer és el que busca.
Sí. Amplia'ns una mica més, és a dir, què és el que què és el que busca la gent que ve a fer aquí la cursa de l'Ardenya?
Hi ha molta gent que... Bueno, per això tenim tres tipus de cursa. Podem trobar la de 10, com t'he dit, que aquí seria ho podríem considerar com una iniciació al trail. Pots fer-ho amb la família, pots fer-la caminant, si vols, i tens un tastet una mica important del que és l'Ardenya. Després trobes la mitja, que en aquest cas ja és una mica més difícil o complexa en desnivell i orografia i terreny, que aquí sí que et pots exigir una mica més, perquè tenim quasi 1.000 de desnivell positiu amb 23 quilòmetres. Aquí pots trobar de tot, pots trobar corriols, pots trobar algun riu, tenir que travessar-lo. Potser aquest any estarà una mica sec, però altres anys l'han hagut de travessar ple d'aigua. Pujades importants, baixades també bastant curioses a fer, i sobretot les vistes que pot oferir l'Ardenya, que no et deixarà indiferent sense cap mena de dubte.
Les vistes, això et volia preguntar. Com definiries les vistes que es veuen durant aquesta cursa?
Bueno, jo sóc un enamorat completament de l'Ardenya. És el nostre jardí d'entrenament i de visita i espectacular. Les vistes espectaculars. Pots arribar a pujar al sostre de la cursa, que serà el Montclar, en aquest cas, 407 metres, i des d'allà pots tenir un 360 a tota la zona de... Veus Llagostera, pots arribar a veure Cassà, Palamós, Sant Feliu, Calonge, veus Pedralta, veus tota la zona aquesta de Sant Grau. Des de dalt a Montclar tens una vista espectacular del que seria l'Ardenya. Després va transcorreguent per corriols i camins i zones on la veritat hi hauria gent que no s'imaginaria passar-hi si no vingués a fer l'Ardenya.
Perquè és un, diguem-ne, és un terreny que per fer-lo allò una família en un dia a dia és complicat, és a dir, s'ha de fer en condicions com una cursa com aquesta?
Depèn de la zona, per exemple, és el que et deia, no? La de 10, la 10 quilòmetres, és super assequible per qualsevol mena de persona que vulgui començar a adquirir un bagatge en muntanya, fins i tot de començar a zero, perquè sí que trobaràs algun corriol amb alguna pedra, però no més que quan vas a buscar espàrrecs o bolets, perquè m'entenguis. I després sí que fent aquest tastet, doncs no estaria de més si l'any que ve volguessin venir a fer-la de mitja, doncs ja saben on ficar-se. Després seria una mica més complexa, però fàcilment la família, com aquell que va fer una passejada el diumenge, és més que assequible venir a l'Ardenya a fer el trail Ardenya aquest any.
Molt bé. El punt de sortida entenc que és a Santa Cristina.
Sí, sortim de la plaça mossèn Maldiri Reixac, que és on hi havia ubicat l'antic Ajuntament de Santa Cristina, just al bell mig del poble. No hi ha cap mena de pèrdua.
Però sí, imagino que el que és la ruta més llarga sí que passarà per altres... És tot dins de l'Ardenya, però passa per altres, per altres nuclis, o simplement es queda dins del massís?
Bueno, toquem... som limítrofs amb Sant Feliu i Llagostera, i la Marató sí que passa per algun tram petit dels dos municipis, però per, òbviament ja no podem ser tan curosos d'intentar no passar, al contrari. L'Ardenya pertanya a molts... Bueno, passa per molts municipis i en aquest cas... toquem un tros de Sant Feliu i un tros de Llagostera. I toquem també el mar, perquè Santa Cristina també té mar. Anem fins a la platja de Rosamar. I comparar i i fusionar, diguem, muntanya amb mar, no totes les curses es podria contemplar, això.
És cert, és cert. Com, no sé si com a organitzador també hi participes o et quedes en la tasca de l'organització, però també, o si algú l'has fet, imagino que sí, però com s'ha de preparar un corredor per participar en una cursa, en les diverses curses, sobretot en la marató, no? Perquè és una marató que no és com les habituals, no és una marató de peu pla.
No, la marató d'aquest any, bueno, i l'any passat també, té prop de 2.000 metres positius, amb 43 quilòmetres, que no és petita. I el problema d'aquestes curses de muntanya, i sobretot quan no tenim gaire muntanya alta, és que és bastant trencacames, i no ens n'amaguem. L'Ardenya és un continu de pujar i baixar i girar i amunt i avall, i és un continu, i clar, al final els 2.000 metres positius han de sortir d'algun lloc. Sí que hi ha zones planeres i zones que són més fàcils de fer, però bàsicament són 2.000 metres, són força metres per ser una cursa relativament a prop del mar. I com dius tu que per entrenar això, doncs venir a l'Ardenya o fer desnivell, intentar buscar distàncies, intentar buscar desnivell i que vinguin a l'Ardenya el dia 10.
Les inscripcions encara estan obertes?
Estan obertes fins al dia 7.
Molt bé, com es poden fer?
Doncs si entreu directament a la nostra web, www.matxacuca.cat, allà directament hi ha un enllaç on pots entrar a veure les tres curses, els reglaments i una mica un escrit de com és la cursa d'enguany. Uh-huh. I després hi ha tres botonets on pots triar la teva cursa i ja està.
Matxacuca.cat, evidentment, TIC, eh?
Matxacuca.cat, sí, és un cim que tenim aquí a l'Ardenya, que es diu Matxacuca.
Ah, molt bé, molt bé, fantàstic. Doncs seguirem aquesta Trail l'Ardenya, que segurament doncs, és una de les maratons més complicades, més intenses, no?, de tot el territori, de tot casa nostra. N'hem parlat amb en Xavier Gaig, que és un dels organitzadors del Trail l'Ardenya. Gràcies, que tinguis molt bon dia, que vagi molt bé la cursa.
Molt bé, igualment, gràcies per la trucada.
No sé si a aquesta hora del matí, doncs, us ha servit per replantejar-vos la vida i pensar que, doncs, al final, al cap i a la fi, és fer salut, eh? Fer esport i fer salut i conèixer el territori i el medi ambient. Per tant, aquestes iniciatives que combinen les dues coses doncs sempre són benvingudes i potser amb una mica de sort doncs, haurem generat reflexió entre algú dels que ens esteu escoltant i haurem trobat aquell cuquet per iniciar-se a córrer. D'aquí 3 minuts arribarem a 9:15 del matí. De seguida parlarem amb la Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí, perquè ens faci les seves recomanacions literàries, però abans doncs una recomanació musical. És la d'en Triquell, un dels finalistes del concurs de TV3 Eufòria, que ha tret una nova cançó, que és molt bona, que es diu Jugular.
Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor riure's de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie m'atabala, però jo crec en el destí. Una aparició m'il·lumina a mitja festa, fem alguna cosa que aquesta pari apesta. Papa para el paripé, un tiraré per la finestra. Tranqui, triqui, tu tranqui, que ara això s'arregla. Una revelació, molt dels ulls a mitja festa. Aquesta cerimònia és avorrida, això no lenta. I ara dinamitem la trama perquè deixi de ser un drama la ridícula ballada d'un sol ús i fraudulenta.
Anem a encendre la metja, canviaré aquesta festa. La moguda és aquesta, incrementa la llum si ja sents la potència. Anem a encendre la metja, canviaré aquesta festa. La moguda és aquesta, que ara arribo jo i te la diu amb la nova TV.
Bum, 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 track. A la jugo, 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 jugular. Bum, 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 track. A la jugo, 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 jugular. Bum, 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 track. A la jugo, 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 jugular. Bum, 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 track. A la jugo, 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 jugular.
seguint la nit busquen la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't atonar la nota, Joe. Una ronda de White Russian, Joe. Una aparició m'il·lumina mitja festa. Fem alguna cosa que aquesta pari apesta. Papa para el paripé, un tiraré per la finestra. Tranqui, triqui, tu tranqui, que ara això s'arregla. Una revelació m'obre els ulls a mitja festa. Aquesta cerimònia és avorrida i somnolenta. I ara dinem i tem la trama perquè deixi de ser un trauma. La ridícula ballada d'un sol ús i fraudulent. Anem a encendre la metja. Canviaré aquesta festa. La moguda és aquesta, incrementa la music, ja sents la potència. Anem a encendre la metja. Canviaré aquesta festa. La moguda és aquesta, que ara arribo jo i te la diu amb la nova triqui. Bum, 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 track. A la jugu, 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 la. Bum, 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 track. A la jugu, 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 la. Bum, 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 track. A la jugu, 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 la. Bum, 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 track. A la jugu, 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 la.
Arribat ja a 3:15 del matí i parlem de llibres com cada dimarts amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com
molt
anem?
Bé, molt bé, molt bé.
Bé.
Vosaltres també?
Sí, també, també. T'he de dir que ahir vaig tornar de vacances i he llegit més que en tota la meva vida.
Ah!
He llegit moltíssim.
Igual t'hem contaminat una mica de les nostres dèries,
sí,
doncs, no?
Sí, 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 segurament, segurament. Ara,
molt bé.
He llegit allò que sempre se n'ha dit el gènere més baix de la novel·la, que és la novel·la de detectius, eh?
Però... No, qui ho diu, baix? Escolta, que hi ha grans noms, de novel·la negra.
Sí.
No diguis això, què va? Ui, nosaltres aquí tenim una experiència entre el que ens agrada a nosaltres i el que després els lectors ens transmeten i ens diuen. Creu-me que hi ha, com amb tot, molts nivells de novel·la negra i n'hi ha de molt bona.
Doncs hauríem de fer un dia un especial, també.
Molt bé, mira Pedro amb la cua de palla, com va tenir èxit en els anys 70, 80, i aquesta... Penso que va fer molt bona feina, que gairebé tot era escriptor americà i tal, que ara potser hi ha molta diversitat aquí a Catalunya, perquè llavors arribava el que arribava, no? I es traduïa el que es traduïa i s'escrivia, doncs, hi havia relativament pocs autors. Però hi ha obres magnífiques, de novel·la negra.
Jo he fet els de la Reina Roja.
Molt bé.
Aquests...
Molt bé, doncs ben entretingut deus haver estat.
Sí. Bueno, és que no, pots, no et pots desenganxar.
Ja.
És allò tan maco. I estava allà estirat a la platja, perquè havia anat a un país on feia calor, platja, i llegint, i escolta, i ara estem aquí, que fa una freda avui.
Ja, no sé, sí, vaya contrast.
Fa una fred.
Sí.
Menys avui farà sol, no com ahir.
Sí.
Va, recomanacions literàries, com cada setmana, amb la Maria Teresa. I de què parlem avui?
Mira, avui parlem una mica en general de més que d'un sol títol, una mica de la secció infantil i juvenil de les llibreries, més aviat l'infantil, que vull dir, volíem recomanar als oients que no deixin de, quan a vegades... Bueno, sabem que en aquests moments doncs, hi ha nens que van a l'escola i que potser estan escoltant aquest programa i molts d'aquests nens doncs, faran cagar el tió i esperaran que els Reis els hi portin regals. Nosaltres voldríem avisar aquests nens i pares que sàpiguen que a les llibreries hi ha molts, molts, molts volums que no són allò per estudiar, que no estem parlant de llibres avorrits, no estem parlant de que ai, no li agrada gaire llegir, només li agrada pues, mirar la tele o jugar amb les pantalles. Que sàpiguen que si se'n van a una llibreria poden descobrir meravelles i que de sobte poden descobrir que efectivament sí que els agrada llegir. El que passa és que no havien...
Ah, exacte.
No tenien o no havien agafat o no tenen costum d'anar a la biblioteca, o en la biblioteca de l'escola no hi ha aquests volums poder, en algunes sí, evidentment, perquè s'han modernitzat molt, però n'hi ha que encara no hi ha aquests volums tan seductors i tan bonics.
Clar, és que què vol dir que al nen no li agrada llegir? I més quan estem parlant de nens, eh? Quan estem els adolescents, mira, ja van a la seva, però que un nen no li agradi llegir és perquè tu no li has explicat què és el que vol dir llegir i què implica l'hàbit de llegir.
Mira, el meu fill diu una cosa normalment, i és que si tu agafes un nen de 4, 5, 6, fins a 10 anys, li poses TP2 i li treus el mando, al cap de 10 minuts dirà que no li agrada mirar la tele i ningú farà sortir d'aquesta idea. Per tant, tu posa-li un programa ben avorrit a la tele, li dius que es miri allò i no li agradarà la tele. Busca bons llibres, busca una bona història, una bona il·lustració i un material ben professional i ben triat, i es farà lector de bici. O sigui que en aquí tot depèn del que hi ha per oferir i tot depèn de la llibertat que se'ls donen als nens, també. Comencem per aquí, perquè ens hem donat compte nosaltres, que ja n'hem parlat abans, aquesta campanya dels 6 anys, que vull dir, els nens que ja venen, que el primer que fan quan passen la porta els pares és, bueno, però tu ara ja llegeixes, has d'agafar un compte per llegir, que la senyoreta diu, bueno, doncs aquest començament nosaltres ens horroritza, és a dir, el primer que hem de fer és, escolta, oblida tot el que t'han dit els teus pares, vine, agafa aquí, que som els llibreters, mira, aquestes són les estanteries on hi ha llibres que et poden agradar. Mira a veure quin t'agrada. I, bueno, i la criatura troba un llibre de dinosaures, o troba un llibre de laberints, o troba un llibre, sobre princeses, o sobre unicorns, o sobre el cos humà, que és una mica així com amb pestanyetes i amb finestretes. I, escolta, i se'n va abraçant el llibre i dient, però me'l puc quedar sempre? Volguem dir, no és una biblioteca, això? No l'he de tornar, aquest? Vull dir, ho hem vist, o sigui, ho veiem cada dia, això.
Clar.
Els nens han de triar pels gustos que tenen, que és el que fem els adults, Vull dir, a veure, ara imagina't que tu, en comptes de llegir els que has pogut llegir aquestes vacances, et haguessin donat, doncs jo què sé, un assaig sobre, el problema rus i Ucraïna, i t'haguessin fet llegir de pe a pa des del segle passat fins ara.
En lloc de llegir, hauria estat el TikTok sense llegir.
Vaies vacances, no? Vull dir que, bueno, és això, vull dir, entreu a descobrir, vull dir, les llibreries ara de moment, de territorials, encara n'hi ha unes quantes aquí a l'Empordà, vull dir, aprofiteu-ho i que t'afanegin i, bueno, que consultin en el llibreter si volen, però és que hi ha llibres que ja criden per la seva mateixa imatge, o sigui...
És que és això que t'anava a dir, és que són preciosos els llibres infantils que estan fent ara.
I per destacar-ne un i per no acabar el d'allò, no acabar el programa d'avui sense dir-ne cap.
Tenim temps, però...
Molt bé. Sí, sí. Us volíem dir que un dels que hem destacat aquest dia dels 6 anys i que deixarem a sobre la taula és un que es diu Bona nit, nyac, nyac, i és una autora que es diu Emma Targuet, de l'editorial... Bueno, ve de la casa com els Garús, però en realitat aquesta vera està així, a Little Press, Bruixuga, els de Brunyo, Bruguera, Bruixuga.
Sí.
Doncs és un llibre ple de finestres a l'interior i de trucadats, i és el camí que han de fer els nens per anar a dormir, en aquest cas és un monstre que ha d'anar a dormir, però tota l'estona el que encara intenta és continuar llegint. I li diuen que conti ovelles, o li diuen que intenti, doncs, tancar els ulls i anar pensant en altres coses, però de sobte va pensant en contes. I pensa en l'anadet lleig, i llavors hi ha una mica de pàgines més petitones a dintre. És que és un llibre estèticament molt bonic, que a la ràdio no és impossible per mi, doncs, de descriure'l, però imagineu-vos que obriu una pàgina i a dintre d'aquesta pàgina hi ha com un petit llibret de 3 pàgines que s'obren a si mateixes a dintre d'aquesta. Vull dir, no és gens corrent.
Clar. Llavors, bueno, que no només és llegir, sinó que és anar descobrint.
Anar descobrint i anar... anar veient com de mica en mica la idea és que el nen es vagi ficant al llit, o sigui, és com, saps aquell joc de quan no volen menjar, que diu una cullera pel pare, un per la mare, o fas aquell joc de l'avió i els nens van obrint la boca? Una mica aquest conte és el que d'alguna manera pots explicar mentre el nen es va ficant al llit i que arribi un moment que no se'n dona compte que ja l'has tapat amb la manta i que ja ho porta el pijama, que ja està a punt de dormir. I ho fas doncs, seguint una mica l'argument d'aquest conte, que ja et dic que és molt, molt bonic i molt ben fet, sobretot molt ben fet i amb una idea molt innovadora que sempre sembla que de vegades diem, no sé què més hi ha per inventar, doncs sempre hi ha llibres i sempre hi ha alguna meravella que te sorprèn i que te'n dones compte que sí, que sempre hi ha gent que pensa més i que rumia més i que, bueno, que tenen una capacitat de creativitat que en mirem tots plegats.
Sí, sí. Què més? Ens recomanes alguna altra?
Aquesta vegada no l'hem fullegiat massa, però el llibre de la Marató, que sempre ens ha cridat molt l'atenció, que es ven molt el disc de la Marató, però el llibre no gaire, és un llibre infantil, també.
Sí,
és un àlbum il·lustrat i es diu La Marató sempre batega. Bé, això deu ser el títol que ha tingut la Marató d'aquest any, perquè va dels temes del cor. Però és un àlbum il·lustrat, a veure que us diré de qui són aquestes il·lustracions, perquè és que és molt, molt bonica, l'ha fet l'editorial Baobab.
Uh-huh.
I les il·lustracions són variades de molts autors catalans i hi han col·laborat tots, hi ha Quim Amate, l'Eva Armisen, César Besaló, la Pilarín Vallès també, l'Ignasi Blanc, l'Òscar Jové, i són dibuixos que han donat tots aquests dibuixants. I el que hi ha són frases de diferents d'altres textos, o sigui, també variats. Llavors és una pàgina, per exemple, d'Ina 3 oberta, amb un cor ple de flors, per dir-vos una idea, i llavors hi ha la frase «El batec que gronxa la vida», i és el cor. I som diferents, però davant les malalties cardiovasculars totes i tots som iguals quan parlem del color de la pell i quan parlem de races. O bé el dibuix que il·lustra la Pilarín Vallès i diu «És important tenir els nostres cors ben cuidats». I llavors és un dibuix d'un edifici obert per la meitat en el qual hi ha una sala d'espera, una nena que li estan fent una cura i uns pares que estan en una plaça esperant. O sigui, tot són textos i il·lustracions de tots aquests col·laboradors. Per tant, aquest any el llibre de la Marató és com una mena d'obra d'art que podem tenir oberta davant d'un faristol i anar gaudint d'aquestes il·lustracions que han donat aquests dibuixants.
Li han donat una volta, no?, al llibre de la Marató per mirar de reinventar-lo.
És que sí, també es havia de fer potser que arribés a més edats, no? Vull dir, és una molt bona idea, perquè, bueno, a vegades un recull de contes o un segons quins textos potser no venia tan bé de comprar-ho. Així com el CD de la Marató, quan nosaltres veníem diaris i revistes, ens l'acotàvem sempre, ens en demanaven molts. El llibre cada any es venia menys, ara últimament. I mira que estava ben fet, eh? Vull dir que hi havien hagut el dos volveons. I, en canvi, aquest any ja ens l'han vingut a demanar. Vull dir que ja saben que és un llibre molt, més, molt, sí, molt cuidat. I, bueno, està clar que hi ha col·laborat molta gent.
Doncs el que deia, pel que fa a la literatura infantil, als llibres infantils, doncs ara que és moment d'anar escrivint les cartes al tio, al rei, sí, doncs tenir en compte que això, que tenim llibreries i que tenim llibres d'autors de casa nostra en català i per nens, que segur que els deixaran enganxats, no?
Segur.
Doncs, Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí, gràcies.
A vosaltres.
Setmana més, que tinguis bona setmana i fins dimarts que ve. No. Perdó, dimarts que ve no, eh? Dimarts
no?
Que ve és festa.
Molt bé, dimarts, molt bé. Dimarts ja és 6.
Dimarts és 6, ja.
Molt bé,
ja
doncs així que fins d'aquí 15 dies, potser,
exacte,
no?
Exacte, ja el dia 13.
Molt bé.
Que vagi bé.
D'acord, bon dia, adéu-siau.
Moment. Moment d'anar acabant aquest supermatí, no sense abans fer un últim repàs a la previsió del temps, amb en Marc Vila.
Avui dimarts serà un dia que vindrà amb obertura de clarianes al cel i serà més assolellat que ahir. I d'això en serà responsable la tramuntana, que bufarà moderada i que amb les hores es deixarà notar, tot guanyant més terreny i provocant maror de nord a la nostra costa empordanesa. El dia serà fred i tota la setmana, que coincidirà amb el final de novembre, serà amb sensacions hivernals i temperatures fredes. Així com també serà una setmana molt dinàmica i canviant. Anirem dels ruixats d'ahir dilluns a la tramuntana, les clarianes i el sol, per tornar els efectes d'una nova baixa entre dijous i divendres, que portarà més pluja i ambient més fred. De moment, avui comencem freds, amb la comarca propera als 0 graus. Anirem dels 3 graus mínims als poc més de 12-13 màxims. I per sortir al carrer necessitarem sense falta una jaqueta, que ja se'ns farà indispensable a la vestimenta diària.
Doncs ja està, ja hi som de ple, jaqueta. Jo avui portava una jaqueta grossa i tenia fred. Ara, clar, era molt aviat al matí. Era molt aviat al matí quan hem sortit de casa. Que tingueu molt bon dia, que vagi bé. El supermatí torna demà a les 8 del matí, com cada dia, amb totes les notícies de tot allò que passa al Baix Empordà. Que vagi bé.